La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 27 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que vol felicitar-vos el dia a les Montserrats, Montses i Monts d'una manera especial. Tots aquells que sigueu a casa o al carrer o allà on sigueu, us demano una cosa, mentre no estigueu conduint, sisplau. Agafeu-vos les mans i ballem tots junts això.
Després de dues temporades d'èxit als Estats Units, arriba al Teatre Paral·lel de Barcelona el gran espectacle musical de Moreneta, amb la companyia titular del Teatre Old Vic de Broadway.
I ara sí, comencem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré de quina manera ara els nostres lladres intenten enganyar-nos per entrar a robar a casa nostra. Petit spoiler: els seus grans aliats són els fils de cosir. Sona impossible, però no ho és. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui recuperem la pregunta de la caravana ve d'ahir i esbrinarem si la gent dels carrers de Barcelona ha anat mai a la Fèria d'Abril. Parlarem de la festivitat amb Jesús Conte, cap de comunicació de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, periodista i autor del llibre El nostre país està de fèria, medio siglo de fèria de abril en Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com ara el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions aniran debatent els diferents partits polítics que ens visitaran a la caravana.
I avui posem sobre la taula el debat sobre la seguretat. És per això que ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Jordi Martí Galbi, regidor de Junts i número 3 de la llista Tries per Barcelona, i a l'altra banda de la caravana Ivan Pere, secretari d'organització del Partit Socialista de Catalunya a Ciutat Vella i conseller nacional també del Partit Socialista de Catalunya, actualment també cap de gabinet de la cinquena tinença d'alcaldia i responsable de seguretat i prevenció.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al sofallit de la caravana per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
El periodista i escriptor Gaspar Hernández, que ha publicat el llibre El radiofonista. Aquest és un homenatge a la ràdio i a la veu parlada en una època en què, gràcies al podcast, torna a tenir protagonisme. I és que, com diu el seu autor, potser la veu és l'autèntic mirall de l'ànima.
I com cada dijous en aquest programa també volem ser educats, Nina.
Avui el Volem ser educats volem parlar de l'addicció, però de l'addicció digital. Els infants estan sobreexposats a les pantalles. Això crea addiccions en un futur. En parlarem de tot plegat amb Marta Portero Treserra, neurocientífica, membre del manifest Infància i Pantalles, i Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
I un dijous més acabarem programa parlant de cuina, amb d'aparellada. Ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música amb Baixa Miró, Andreu.
A d'aparellada ens parlarà de l'alcohol, i és que aquest dimarts hem pogut veure un documental al Sense Ficció de TV3. No penso tornar a veure mai més precisament sobre tota aquesta qüestió. A més, també Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs de rol i Baixa Miró ens descobrirà una nova proposta sostenible.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Gaspar Hernández i suposo que Sant Jordi li ha anat bé perquè aquest llibre que ens ve presentar avui el radiofonista l'he vist bastant per Instagram aquests dies. Mm-hmm. Suposo que també li ha anat bé perquè li han pujat el número de seguidors, que quan vaig buscar-lo per primera vegada en tenia 15.800 i ara en té 15.900.
Ep, sent d'una tacada, eh?
Sí, sí. Després també deixeu-me que us digui que ha creat una mena de retirs que es diu l'art de viure, de 3 dies de ioga, espiritualitat, en fi, aquestes coses que ja sabem tots i que diria que nosaltres, aquests, els de l'equip, no n'hem fet mai cap. He de dir, però, que per les fotos que penge no sembla, diguéssim, un mestre de l'espiritualitat, però, diguéssim, la cara, vull dir, les faccions.
Sí.
Vale, jo m'imagino allà un mestre amb toga, m'entens? Però no, en aquest cas no n'he vist cap.
Amb toga?
Sí, sí, sí. I llavors...
Amb toga que... i que treu la llengua, no? Els nens petits.
No,
no, no. No.
Val. Però vist des del meu punt de vista, de dir... Si anem al seu Instagram, no és que no tingui material, però és un material molt i molt monòton. No hi ha gaire xitxa per comentar, només penja fotos dels seus retirs i dels convidats que té al seu programa de ràdio. Mm-hmm. L'única fotografia que se surt una mica del normal és la del 19 de març d'aquest any, on apareix un gat que no és ni seu, que és en Billy, mirant a la càmera i amb el llibre recolzat, el llibre que ens ve presentar avui.
Veus que bé?
Ara bé, amb totes les fotografies que penja dels retirs, és que jo he tingut una mica de fixació amb els retirs, com podeu veure. Segurament
vols
més d'un...
Vols fer un retir espiritual, tu?
No.
No faries retir espiritual, Andreu?
Espera't un moment.
Perquè compte aquí,
Segurament amb les fotografies que ha anat penjant, més d'un s'hi ha quedat bocabadat, perquè és un lloc verd, sí, maco i a l'aire lliure. I, en fi, enmig de la natura, que això
veus
sempre doncs ajuda, no?
Per descansar sempre va molt bé, Andreu.
Sí. Joan, tu podries fer...
ASMR. Oh. Sí, la veu.
Sí, una miqueta d'aquestes aplicacions que et fan dormir.
Andreu, tanca els ulls.
Inspira.
Relaxa't. Pensa en coses positives. Coses positives com... Que comença...
La caravana! Bé, el veredicte és que està aprovat pels pèls.
Oi, no!
Andreu,
el que di...
no faltem als convidats.
No.
Ui, se n'acaba de donar compte, l'Andreu, oi. Sisplau.
Perdó.
Se n'acaba de donar compte del que he dit. No faltem al respecte als convidats.
No, ho deia en termes de...
Per qui no
ho
sàpiga,
futbol...
Gaspar Hernández, evidentment, és calb.
Sí, perdoneu. O sigui, no ho he fet conscientment, de veritat. Una cosa, està com els que dirien en futbol en zona de descens, eh?
Carai!
Sí.
Anem durs avui, eh?
Sí, avui estic una mica... hater.
Val. T'ha passat alguna cosa?
No, cap.
Perquè
cap,
si vols...
No.
Obrim espai per la teràpia.
Si vols, et convido a relaxar-te, Andreu.
No, gràcies, Joan.
Val. Explica'ns el teu toc, va.
Doncs ahir ja vaig treure el tema de tirar la brossa, sobretot la que pertany a l'orgànica, no?
Sí.
Però hi ha una cosa que no puc suportar i que sempre intento evitar, que és tocar els contenidors de la brossa quan vas a tirar les escombraries.
Mm-hmm.
Segurament estan nets, desinfectats, però, sincerament, amb la barreja d'olors que hi ha, en tens més que és suficient per no acostar-t'hi. De fet, jo sóc partícip dels contenidors de basura, de brossa, que s'obren amb una palanca que l'accionés amb el peu. D'aquesta manera no has d'utilitzar les mans i mai tocaràs el contenidor.
Però ara tots són així, no?
No. De fet, és que jo el que em queixo és del foradet
de
petitet on has de cabre aquella brossa, aquella bossa.
Jo n'he vist de palanca de peu i de palanca de mà.
Mira, sí. Palanca de mà, això, horrible.
Sí,
perquè jo també ho ha tocat tothom.
És incòmode.
No.
Palanca de peu, Andreu.
Sí, palanca de peu, i a més m'hauria de veure a mi tirant la brossa, perquè sóc tot un espectacle.
Per què?
Perquè intento no tocar fins i tot...
com es diu això? Ni la bossa que has de portar.
Sí, efectivament. No.
Va, odies la gent que...
Doncs en algun moment ja els vaig dir que odiava bastant que em diguessin germà o bro.
Uh-huh.
Doncs us porto la nova versió, mi rei.
Sé que
és una cosa cultural.
Cari?
Sí, no, cari... No, tampoc. Cari ho dic jo, així que no puc odiar la gent que...
Tu dius cari a la gent?
Sí, alguna gent, sí. Alguna... Bebé no. No. El José deia bebé, no. Bebé no es diu tampoc. No. Sé que és una cosa cultural, això de mi rei, no?
Sí.
Però em posa bastant nerviós que acabin totes les frases així. ¿Qué quieres, mi rei? Aquí tienes, mi rei. No. No, gràcies.
Digue'm mi rei a mi.
No. Perquè si ho diu, no ho puc dir.
Ah, clar, és veritat.
Mi rei.
Ara. Lo siento, m'he equivocado.
Què et fa feliç?
Doncs us semblarà una tonteria, però ahir vaig veure anunciat que estrenen Peter Pan i Wendy a Disney+. Plus.
Tens una mica Peter Pan, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí. I jo, com a fan incondicional que sóc d'aquesta història, doncs em vaig emocionar molt. M'encanta que facin aquests remakes X anys després. Estic molt, molt a favor.
X anys vol dir molts anys després.
Sí, exacte.
La primera versió... Té molts anys, eh?
Sí, sí, no me'n recordo ni de quin any és.
Propòsit vell, què? Com ho tenim?
Doncs bé, era anar a comprar omeprazols pel meu amic allà a Anglaterra.
No, m'encanta que expliquis que fas contraband de medicaments internacional.
Sí.
No, està molt bé, està molt bé. Propòsit nou?
Doncs deixar de mirar una sèrie o mirar-la més lentament, perquè si no me la poliré en un dia i necessito alguna cosa per mirar durant el vol d'aquest cap de setmana, que no tingui Spotify Premium i costa trobar coses per entretenir-te.
Però, escolta'm, que quan dura el vol? Re, una horeta.
A Londres són 2 hores i...
Són 2 hores?
I mitja.
Sí?
Aproximadament, sí, sí.
Se'm feia curt a mi.
Oh, perquè potser te'l passaves dormint, Joan.
Segurament, segurament.
Jo també ho intentaré, t'he de dir.
Andreu, gràcies, bro.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Onze minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui porto una cara B molt coral.
Sí?
Sé que sono repetitiva, però és que porto solucions als problemes, val?
Molt bé.
Avui d'aquelles cares B, no? Cara B que soluciona la vida qualsevol. Us sembla bé?
Em sembla perfectíssim.
Si no us sembla bé, no tiro.
No, tira.
Sí, val. Per començar, us explicaré de quina manera podeu arribar a enxampar, sona bé, els lladres que intentin entrar a robar a casa vostra. Informació, us he de dir, necessària i de servei, perquè això li pot passar a qualsevol persona. Us han entrat mai a robar, vosaltres?
No, i toco fusta,
no
sí,
i
ferro...
Igual,
eh?
No hi toquem fusta.
No, és
no
ferro en català.
Fusta, eh? Sí, no?
No, aquí som afortunats. José, tu sí? No, tampoc.
A mi el cotxe. El cotxe...
El que explicaré avui potser no et servirà pel cotxe, però estigues atenta que no et passi a casa.
Vinga.
Val? Tots i totes ho sabem, és molt difícil, pràcticament és impossible estar al dia de tots els mètodes que fan servir els lladres per robar, perquè són llestos. Però, perquè sempre hi ha un però, sí que és molt important, tal com ha destacat la policia espanyola a través de les seves xarxes socials durant les últimes hores, és important tenir en compte una sèrie de detalls que ens poden permetre saber si algú ha entrat a casa nostra o, si més no, si ho ha intentat.
Ara.
Val? No està de més dir que, tot i que et poden robar en qualsevol moment, el més probable és que ho facin quan detectin que no hi ha ningú a casa, per no córrer riscos. Aquest és un típic tòpic.
Sí.
De fet, anècdota petita, els meus avis... I ara quedaré malament, perquè la llum està cara, però és que deixen, quan marxen una nit, la llum oberta.
Això ho fa molta gent.
Sí, ho fa gent, sí.
De fet, a la línia que us deia, a vegades el que fan els delinqüents per assegurar-se que estaran sols és vigilar-nos.
Sí.
Sona molt terrorífic, però és així. I quan veuen que fa dies que no fem nit, que no estem a casa, doncs entren. Però clar, el que passa és que si aquests mateixos lladres no acaben d'estar segurs si som o no, doncs es busca la vida per saber-ho.
Ah.
Perquè, repetim, tontos no són.
Mm-hmm.
Clar, i aquí el quid de la qüestió, que en dirien, i és que si d'alguna cosa es parla durant les últimes hores, és del nou mètode que utilitzen els lladres per saber si estem o no a casa i, per tant, per saber si poden o no poden entrar a robar-nos.
Clar.
Val? Molta atenció, orelles ben obertes, perquè aquest nou mètode de moda entre els delinqüents rep el nom testimoni.
Testimoni?
Testimoni.
Compte,
eh? A hores d'ara... És igual, seguim i llavors reflexionem. I clar, segurament us preguntareu en què consisteix aquest mètode de testimoni.
Sí, sí.
Què és això?
Volem saber-ho.
Us ho explico. El mètode del testimoni és molt senzill, val? En aquest cas, els lladres posen uns fils de cosir, us els imagineu, els visualitzeu, que gairebé no es veuen, és la gràcia, entre el marc i la porta d'entrada de la casa que volen robar.
Val.
Sí? Ho visualitzem?
Sí.
Una vegada fan això, marxen.
Mm.
Val? Llavors, dies després, aquests mateixos lladres el que fan és tornar a la casa en qüestió per comprovar si aquests fils hi continuen. És a dir, si estan al lloc on els han deixat.
Clar.
I clar, què passa? Doncs que si el fil en qüestió està intacte, doncs els lladres consideraran que a casa no hi ha ningú i que, per tant, és molt probable que entrin perquè tenen via lliure.
Clar.
Sí, sí.
D'acord? En canvi, a l'altra cara de la moneda, si els fils han caigut al terra, el missatge que reben és que les persones que eren a fora de casa han tornat i que, per tant, l'intent de robatori es complica una miqueta. Ho estem entenent.
Sí, sí, no, perfectament.
Clar, tenint en compte que un fil és gairebé invisible. En fi. Bàsicament seria això, eh? És per tot plegat que ara, com us deia, la policia espanyola ha demanat que, en cas de detectar que són víctimes d'aquest nou mètode delictiu, truquem directament a la policia, sí. Val? Tot i que arribem a dubtar de si és així o no del cert. Val? En aquest cas asseguren s'ha d'estar molt atent i, el més important, no hem de tocar res. Val? D'aquesta manera, els cossos de seguretat podran anar ràpidament, també és qüestionable si arriben ràpid o no, al domicili per intervenir i fer-se càrrec de la investigació del que ha passat.
No, normalment van ràpid.
Dic les coses amb fonaments. No, perquè la meva àvia tenia una botiga de roba i un dia la van robar, però quan ella estava dins i van tardar molt en arribar, llavors ja no hi van poder fer res.
A vegades passa.
Sí, a vegades passa. I us he de dir, per acabar, però no menys important, que sapigueu que els lladres no només duen a terme el mètode de testimoni a través de fils de cosir, val? Sinó que també ho poden arribar a fer amb trossets de plàstic, molt i molt petitets, o inclús amb petites boles de paper enganxades.
Jo l'havia vist inclús amb les etiquetes aquelles de cerrajero.
Tu pots, Joan?
És que no em sortia el de cerrajero en català.
Ferreter.
Ferreter?
Sí, no?
Ferreter seria herrero.
Sí que estem malament.
No?
Sorreller.
Com es diu? Si algú sap com es diu cerrajero en català...
Que ens truqui.
93-409-2771, cap mena de problema, per entrar en directe i explicar-nos i il·luminar-nos sobre tot plegat. Serraller?
Sí, com t'havia dit.
Serraller.
Sí, serraller. Sí,
o que fes. Lògica. Joan, t'he agafat serraller. Una mica d'aigua. Gràcies,
eh? Però què passa avui en aquest programa?
No, escolta'm, hem de visualitzar tot el que passa a aquest estudi.
Està molt bé.
Com us deia, mètode testimoni. Utilitzen fils de cosir, també trossets de plàstic o inclús petites boles de paper enganxades. Per tant, moltíssima atenció, repeteixo, insisteixo, si veieu fils, boles de paper o trossets de plàstic, entra el marc i la porta d'entrada de casa vostra. Val? Desitjo que mai us hi trobeu, i hi trobeu, almenys que...
Avui el primer que faré és això, mirar.
Mira.
A part, les persones que tenen tocs hipocondrisme, no haurien d'haver escoltat això,
exacte.
Perquè...
I ara ens estarem mirant la
patirem.
Porta.
Sí, cada dia.
Cada dia.
En fi.
Més cosetes, va, Núria.
Sí, va. I és que en un dia com el d'avui toca obrir plana per parlar d'un tema, des del meu punt de vista, bastant tabú. El mal alè. No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo...
Ai.
Quina cançó més ben trobada, eh?
Sí.
Abans de res, vull fer una pregunta a la reglamentària de cada dia, també pels oients, poden trucar, ja ho saben.
Sí.
Us heu trobat mai amb el... No us preguntaré si vosaltres feu pudor de boca, que es diu de manera col·loquial, sinó que us preguntaré si us heu trobat mai...
A llevar-se una mica tothom, eh?
Sí, i tant.
Sí.
El que us vull preguntar és si us heu trobat mai alguna persona que li canti l'alè repetidament. És a dir, no allò que li passi un dia, sinó que dius, ostres, aquesta persona és sinònim de mal alè.
Sí.
I com actues tu davant d'aquesta situació?
Jo és que sóc una mica... Ara riureu, però m'entendreu fàcilment. Sóc una mica nen bombolla. Sóc d'aquells que m'agrada parlar una mica ja a distància de seguretat.
Clar, és que tu imagina't...
Per tant, ja em va bé, saps?
Imagina't que això et passa en el cas que en tinguessis amb la teva parella.
Uf!
Se li ha de dir.
Tens un problema.
Se li ha de dir,
no seria la meva parella, ja.
Això ho has de dir, sí. Jo també penso que s'ha de dir.
Tinc manieta amb això.
A vosaltres us ha passat?
Així repetidament,
no.
Allò que un dia es menja xoriço, doncs sí.
Xoriço, benvinguts.
Sí, xoriço.
Bé, doncs dit això, era per interactuar una miqueta. Crec que a hores d'ara tothom té clar que, per exemple, si mengem all i oli, doncs el mal alè ens acompanyarà tota la tarda i potser inclús el dia següent.
És possible.
I també el mal de panxa, si abuses de l'all i oli. Però clar, us heu preguntat mai quins altres aliments, / ingredients, fan que tinguem mal alè?
Jo abans t'ho he intentat dir no.
Ingredients, que fa que...
Sí. O aliments, allò que dius, si menges això, segur que és sinònim de mal alè.
Igual la ceba. La ceba.
Sí, però l'all i oli ja ho relacionem amb la ceba,
no? Clar, no.
No ho sé, no tinc ni idea.
Doncs no patiu, perquè un dia més la cara bé té la solució.
Ara.
I avui us porto al rànquing definitiu, val? El rànquing dels 6 aliments, a banda de l'all i oli, que provoquen que la nostra boca faci pudor.
Va.
Ho sembla, som-hi. En el número 1 hi trobem la tonyina en conserva. M'ha sorprès moltíssim.
No ho hauria dit mai, jo.
Bé, és que la veritat, la tonyina en conserva ja fa una mica doloreta.
Clar,
falta, quan l'obres.
Té sentit.
Bloli que ell, no?
En aquest cas, la tonyina en conserva, així com altres peixos i carns, és un aliment molt ric en proteïna, que té tendència a quedar-se atrapat entre les dents. I clar, això, senyores i senyors, és un autèntic banquet pels bacteris.
Clar.
Pels bacteris, que... provocaran un molt mal olor a les nostres boques.
Tu diràs.
A més, en el cas concret de la tonyina i altres peixos enllaunats, l'efecte és encara més accentuat per l'oxidació accelerada que tenen, arran, òbviament, del contacte amb el metall de la llauna. I això també fa que s'afavoreixi l'efecte pudent, que en diríem. Val? Per tant, aquí ja comencem malament, perquè els oients saben que nosaltres dinem tots junts amb tàpers i jo sempre tiro molt de tonyina enllaunada.
Sí, és veritat. Sí.
Per tant...
Compte això, eh?
Ara entenc per què m'has dit avui una cosa.
Sí. Va, en el número 2 tenim la tonyina, en el número 2 els formatges i làctics en general.
També?
Sí, perquè aquests són aliments rics en aminoàcids que l'entrar en contacte amb la flora bacteriana de la boca doncs generen compostos amb sofre, que fan moltíssima pudor. Mm-hmm. La típica pudor, sabeu, d'ous podrits?
Sí. Sí.
Doncs aquesta.
Sí.
Doncs a tot això que sapigueu que les varietats de formatges més curades i dures provoquen més halitosi, mm-hmm. Val? Més mal alè que formatges frescos, val? En el número 3 hi tenim, us acabaré de destrossar, llaminadures i altres sucres.
Oh, Núria!
Sí, home, sí, és una... aquest és un clàssic.
Altres sucres, espero que no diguis la xocolata, eh?
No especificaré, només us dic que el sucre és literalment una llaminadura pels microbis de la boca. Ho sabem, això. Sí. Per això, si no ens rentem les dents després de menjar dolç, no només afavorireu a tenir càries, sinó que també tindreu mal alè.
Clar.
Vull dir... A més, la llaminadura se n'han de menjar de tant en tant.
Ara.
No sempre.
Sí. Exacte.
Llavors, en el número 4, un típic, la salsa de tomàquet. No m'ho puc creure.
Ostres, vaja.
Estic quedant sense menú.
També, eh?
Clar, perquè en aquest cas el tomàquet és un àcid, com també ho és, Joan Trias, el suc de taronja.
Mare de Déu.
Que afavoreix la Sí. Ja tens molta raó. Això fa que hi hagi més bacteris, val? Tant la salsa de tomàquet com el suc de taronja. I, per tant, per posar un exemple, Andreu González, uns espaguetis amb salsa bolognesa de tomàquet i carn, és a dir, el que vens a portar gairebé cada dia tu per dinar, probablement et deixaran la boca ben pudenta, i especialment si li has posat formatge per sobre.
Sí.
En recordem-nos d'això. Val? Us està sorprenent? Us agrada?
No, m'està sorprenent bastant,
Sí, a mi també, la veritat.
A mi, les llaminadures i els sucres... Sí, que ho hauria dit,
sí,
però la resta no.
I la salsa de tomàquet...
Salsa de tomàquet no ho hauria dit mai.
I el que crec que... No, aquest sí que el diríem i tampoc us passarà res, perquè no crec que mengeu massa, el bròquil.
Calla, que a mi m'agrada el bròquil.
A mi m'encanta, també.
Judit Caselles, no? Era qui va portar...
És veritat. És veritat.
Era bròquil?
Era bròquil,
era
allò.
Era coliflor.
Va deixar tota la redacció menjant coliflor.
Sí, a la línia del que dèiem ara. Sí. En aquest cas, el bròquil o la col, mira, també la col, tenen una important quantitat de sofre que passa a la sang i atenció perquè fa que la nostra saliva faci pudor. I de la mateixa manera que amb l'all, aquesta és una pudor, una halitosi, que no resol rentant-se les dents, No. Sinó que marxa quan s'ha eliminat l'excés de sofre de la circulació.
Compte.
I en aquest cas, per relacionar l'ou, tindria el mateix efecte. Val? Va, ja per acabar en el número 6, però no menys important, i tenim l'arròs blanc i altres ingredients.
Ostres, Núria.
Ens hem d'aturar perquè no és l'aliment en si que faci mala olor. Val? Sinó que dures declaracions crec que us canviarà la vida. I és que, segons diuen els experts, una de les causes del mal alè és el restrenyiment. Ho sabíeu, això? No en tenia ni idea.
Jo tampoc.
Doncs es veu que si aneu restrets, feu pudor de boca.
Aviam si el que no surt per un forat surt per l'altre.
Ja estava pujant, no? Boníssima. Per tant, amb això que us acabo de dir, evitem, sisplau, menjar aliments com l'arròs blanc, que conté molt de midó, i així també em refereixo als fregits, o als làctics grassos, o la xocolata, que el que fan serà afavorir el nostre restrenyiment i ja no només anirem poc al lavabo, sinó que a sobre farem pudor de boca.
Clar,
per tant, ens ho plantegem. I ja estaria. Us ha agradat o no?
Sí, home, i tant.
Heu de colar una masterclass sobre alimentació perquè mai més feu pudor de l'e.
Ara, lifestyle, de nou. Sempre amb Núria Ros.
Sí. I també, a veure, per finalitzar aquesta secció, dir-vos que no està de més rentar-nos les dents.
Home,
sí.
Molt bé, Núria.
Si no, un xiclet a mà sempre
és
està
bé. És un clàssic.
Xicleta menta.
Vai, acabem amb musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta David Otero. I és que després de 2 anys de silenci discogràfic, David Otero, més conegut com El Pescao, ja ho té gairebé tot preparat per publicar el seu nou àlbum. Molta atenció, perquè, segons ha assegurat el propi artista madrileny a través de les seves xarxes socials, aquest nou projecte discogràfic serà una representació, un resum d'un any i mig de composicions solitàries, de les quals ha assegurat n'ha descartat fins a 200, és a dir, déu-n'hi-do el que ha arribat a compondre, i que té moltes ganes que puguem gaudir tots plegats. A més, aquest és un àlbum que l'exguitarrista del Canto del Loco segura no deixarà indiferent a ningú, perquè l'ha creat en un molt bon moment creatiu en el qual les idees no li han parat de fluir. Per tant, seguirem molt pendents de la tornada de David Otero al panorama musical, i jo de moment us deixo amb un clàssic dels clàssics, Buscando el Sol.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Bustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Per què mires així? No, no, no em preguntaràs això, és que m'estàs mirant...
Com t'estava mirant, Joan?
Què?
Doncs avui la pregunta del dia, Joan, o sigui, ha estat molt random aquest moment, però sí, sempre ens agrada ser espontanis.
I diferents.
Espontànies i diferents.
I frescos.
I genials, som meravellosos. I per meravellosos tenim la secció de la Núria Ros, de la Cara B, que ara acabem d'escoltar.
Sí.
I si fem una mica de memòria, ahir...
Una miqueta, si era ahir, res.
Era ahir, vull dir, si esteu aquí cada
no
dia amb nosaltres...
No cal fer gaire memòria.
No, no cal, exacte. Tot i així, escoltem un petit trosset d'ahir. I així sabreu quina és la pregunta del dia d'avui.
Som-hi.
Som-hi.
Des d'aquest passat diumenge i fins aquest proper dissabte s'hi està celebrant la Fèria d'Abril. Abans de res, preguntet, com sempre pels oients i també per vosaltres, heu anat mai a la Fèria d'Abril de Sevilla?
Doncs aquesta és la pregunta d'avui.
Ah?
La pregunta del dia d'avui és, esbrina si la gent del carrer ha anat mai a la Fèria d'Abril.
Però d'aquí entenc, eh?
D'aquí Barcelona, de Sevilla,
de
la que sigui.
Val.
Ja veuràs que també tenim d'una altra ciutat, que no em vull avançar.
Val.
També volem saber què sap la gent dels carrers de Barcelona d'aquesta festivitat. A veure si estan al loro, com deia aquell.
Al loro!
Exacte.
Que no està bastant mal.
Així doncs, en primer lloc, què ens pot explicar la gent del carrer de la Fèria d'Abril? Som-hi.
No sé el per què, però sé que hi ha les paradetes, no?, amb la música de sevillanes i tal, i menjar i beure, bàsicament. Però no sé el motiu religiós, suposo que n'hi ha.
S'ha portat aquí a Catalunya per tota la migració que va venir als anys 50, del 50 al 70.
Buah, doncs no ho sé, és que tela. Doncs que celebra per la Catalunya profunda, però aquí també n'hi ha una, que jo això no ho sabia pas. Va la gent allà amb aquests tratges oficials del països espanyols. I la gent va a carpes i s'emborratxa.
La Fèria d'Abril és molt típica d'Andalusia, no? Carpes i tendes, i no és tan fèria d'atraccions i tal.
Poquet, la veritat.
Poca cosa.
Sí, que és una fira religiosa, per dir-ho així, que es fa a Sevilla. Poder gent de tota Espanya. Poca cosa més.
Que veien sevillanes i veuen Rebujito, fa molta festa.
Anem una mica malament.
Sí, han encertat poques coses, eh?
Poques
només
coses.
El Rebujito sí, però
ens
vaja.
Falta una mica de material. Anem a veure si ho remuntem, això, Joan. Escoltem més opinions.
Som-hi.
No sé el per què, però sé que hi ha les paradetes, no?, amb la música de sevillanes i tal, i menjar i beure, bàsicament. Però no sé el motiu religiós, suposo que n'hi ha.
S'ha portat aquí a Catalunya per tota la migració que va venir als anys 50, del 50 al 70.
Buah, doncs...
Suposo que hi ha les casetes, no?, però no sé què celebren. És que no tinc ni idea. La gent va vestida de faralais, bueno, hi haurà gent que anirà normal, no? Suposo que la deia de Sevilla, pues bueno, hi ha les casetes que són així públiques, però les guais són que són pagant, que tens que tenir enxufe.
La Fèria d'Abril, sí. Mira, jo tinc una curiositat que em van dir, que no sé si és veritat, i és que la van crear un bas i un català. No sé si és veritat, em van dir jo, em vaig quedar sorprès, m'ha quedat, però no sé si és veritat.
Poco triste.
Jo ho vaig veure per TikTok, deia que la Fèria d'Abril es feia, que abans era un mercat de ganaderia, crec, i que les dones vestien de flamenca i portaven la flor al cap per espantar la mala olor que feia els animals. Algo així m'han dit, sí.
De la zona d'Andalusia, i que, bueno, que és algo que ja s'ha estereotipat de manera ja, com que diu, endèmica, no? Vull dir, cada any es fa. Jo, pel que tinc entès, que crec que acaba sent bastant exclusiu. I excluyente. Aquí la que es fa potser no tant, no? Però a Andalusia doncs, normalment està el tema de les casetes i està com molt tancat, amb la qual o coneixes algú en concret o tens alguna influència o no hi entres.
Mm-hmm. Ja ho has vist, eh? Ara volem saber si la gent hi ha anat mai i que ens expliquin una miqueta a veure si l'han visitada o no. Som-hi!
Sí.
D'aquí a Barcelona o...?
No, a Barcelona no, Cunit.
He anat un cop, però aquí a Barcelona.
No, però m'agradaria.
I justament avui em deien de potser anar aquesta nit a per allà per prendre alguna cosa, però no... Sincerament mai hi he estat.
Ui, no he anat mai a la Fèria d'Abril.
No has anat mai?
No.
Mai heu anat, eh?
No.
I és algú que faria o que us crida l'atenció?
A mi sí que em faria gràcia.
Jo potser sí, però perquè tinc família andalusa.
No hi ha anat, però sí que sé de gent que hi ha anat. Però és cert que no és algú que tampoc m'atragui.
Si tingués que anar, aniria a la de Sevilla, no aniria a la d'aquí. Sí, no sé, penso que és més autèntica, no?
Clar,
més
autèntica, la bona potser. És l'original.
Bueno, la bona. Perdona, però aquí també tenim una Fèria d'Abril.
No, que és xula, que aneu-hi a la de Barcelona, que val molt la pena i és molt xula. Però clar, també hi ha l'original, que és a Sevilla, si podeu anar-hi, també, a més...
També val molt, molt la pena.
Exacte, sí.
Ara el que val la pena és aquest bonus track, Joan, escoltem.
El bonus track.
El bonus track d'avui té tela, Joan, sí. Té tela marinera. És un noi canari, d'acord?
Sí.
Me'l vaig trobar i li faig la mateixa pregunta.
Un noi canari vol dir que tenia cap d'home i cos de canari?
No, canari vol dir de les Illes Canàries.
Ah, val.
Tampoc no va més enllà.
Val.
I li pregunto, doncs, el mateix que a tots i a totes, què sap de la Fèria d'Abril?
Sí.
I em diu, alerta, això.
Yo pregunto a la gente si sabe qué es la Feria de Abril.
Sí, claro.
¿Qué me puedes contar de la Feria de Abril? ¿Qué sabes?
Bueno, entiendo que es la Feria del Libro, ¿no? Darle esa visibilidad al tema de la lectura y del libro, la importancia que tiene y, bueno, básicamente eso.
La Feria d'Abril, ¿eh? No Sant Jordi. O sea,
vale, perdón.
No.
Vale, no estoy aquí. Vale, pues que lo había...
Has
había
hecho un cambio de
vale,
actividades.
Había, perdón, había relación. Pensé que como el otro día era Sant Jordi, me había... Vale, tela.
¿Sí?
Vale, sí, de la
Sevilla.
Vale,
pues eso, que me cuentes algo que sepas de eso.
Ah, pues la verdad que me acaba de dejar en blanco, no sé, pensaba que me había confundido.
No pasa nada. Vale, entonces nunca has ido a la Feria d'Abril.
No, la verdad que no.
Vale, pues ya está, perfecto, ya me sirve.
Espero que te haya ayudado en algo.
Sí.
Mira, Agustí.
Hem tingut aquí...
Qui té boca s'equivoca.
Una patinada.
I qui té nas es moca.
Exacte. Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Jesús Conte, cap de comunicació de la Federació d'Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya, periodista i escriptor. I, a més, és l'autor del llibre El nostre país està de fèria, medio siglo de fèria d'abril en Catalunya. Molt bona tarda, Jesús.
Bona tarda.
En primer lloc, ja hem vist que els nostres participants d'avui desconeixen una miqueta aquesta festivitat de la fèria d'abril. Explica'ns quatre cosetes. Què és aquesta festa?
Evidentment no té res a veure amb cap fet religiós.
D'acord.
El confonem segurament amb la Romeria del Rocío, que està a finals de mes. Però la fèria d'abril és una fira festiva a la qual hi ha casetes de música de ball amb actuacions en directe, paradetes comercials, a la que es pot comprar dos xurros, una tòmbola o 50.000 possibilitats. I un parc d'atraccions enorme, que és el més gran d'Espanya. Per tant, ja són suficients motius com per visitar la fira.
Com va arribar aquí, a Barcelona?
Això és fruit de alguna de les persones que han parlat, recordo que una mica ho ha apuntat, i és això. És a dir, això va sorgir inicialment de la nostàlgia del corrent immigratori d'Andalusia que va venir a Catalunya als anys 50, 60, 70, que, bueno, de bona fe, doncs, i amb molta senzillesa, però molta voluntat i amb ganes de divertir-se, se'ls va acudir, escolta, per què no intentem reproduir en petit format el que és la Fira de Sevilla? Fira de Sevilla, que, per cert, en Paco Candel, que era un expert en el món de l'immigració, no andalús en aquest cas, però sí de l'immigració, va dir una vegada que la fira d'aquí la van fer aquells que no havien pogut anar a la Fira de Sevilla perquè els seus senyoritos els impedien el pas, que és un tema que també ha sortit en aquesta enquesta que heu fet pel carrer. No? És a dir, aquest caràcter exclusiu que tenia, ja no tant, però tenia la majoria de les casetes de la Fira de Sevilla, evidentment, són privades, i per tant, com que traslladen casa seva durant una setmana al Real de la Fèria, en Sevilla, conviden, com a casa teva, a qui volen, els seus familiars amics, i ho deixen entrar al tothom. No? La de Catalunya no, la Fira d'abril de Catalunya és oberta, no es paga entrada, a totes les casetes estan obertes, encara que vegin el rètol d'un nom d'una entitat, no és exclusiva pels socis, pot entrar tothom. Per tant, llavors, això va crear, ja dic, andalusos que vivien aquí, que, bueno, moltes vegades vivien a la mateixa escala gent del mateix poble, havia hagut un cert efecte crida cap a determinats pobles, cap a determinats barris, i el primer que fan és muntar un bar a la cantonada, el bar andalús. El bar andalús, doncs, un agafa una guitarra i l'altre canta i munten una penya flamenca, i d'això, al final, doncs, unes quantes entitats diuen, escolta, per què no fem una fira? Llavors, l'any 71 es va fer la primera en el si de la pròpia Casa Regional d'Andalusia de Barcelona, de la Via Laietana de Barcelona. Va ser exclusivament una caseta dins de la seu de l'edifici, que li deien caseta de Fèria de Sevilla. Després es va fer a Barcelona els anys següents, primer al poble espanyol i després al Parc d'Atraccions de Montjuïc, i al 74-75 es va traslladar a la Pava, a una èpica de la Pava a Gavà, després a Castelldefels dos anys, i 78-79 a l'Hospitalet. I pròpiament la posada del llarg i el que la gent ja coneix com la Fira d'Abril, amb casetes i amb un espai molt gran, etcètera, i amb parcs d'atraccions, que llavors no hi havia, i a Barberà del Vallès, fa del 81 al 92, del 93 al 98 es fa a Santa Coloma, 99-2000 a Sant Adrià de Besòs, el 2000 ja ve a Barcelona, altra vegada, però ja amb aquesta grandària i professionalitat que té, primer a la platja de la Marbella, fins al 2004, i des del 2005 en els terrenys, en el parc del Fòrum, que va acollir el famós Fòrum de la Universitat de les Cultures el 2004, i que és un indret molt ben urbanitzat, asfaltat, etc., molt diferent d'aquelles fires en dies de pluja, cosa que ara no tenim, per desgràcia, però que llavors volia dir que la gent quedava enfangada a la terra. No?
Jesús Conte...
Distingent de Sevilla d'una cosa, que és la fira al mar, de cara al mar, perquè no té Sevilla.
Jesús, ara comentaves que ja portem això, 50 anys d'aquella primera edició de la festa a Barcelona.
Sí.
De fet, ara veu començar el 21 d'abril i esteu fins a l'1 de maig al Parc del Fòrum. Recordem que és oberta a tothom. Jesús Conte, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana, explicar-nos-ho tot plegat. Cap de comunicació de la Federació d'Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya, periodista i escriptor. Moltíssimes gràcies de nou. Que vagi molt bé aquests últims dies de festa i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i una salutació a tots els oients.
Gràcies, Jesús. 38 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Mira, que nosaltres anirem a publicitat d'una manera especial perquè tenim l'escola Itaca, que ens ha vingut a visitar la ràdio, els estudis de Ràdio Estel, la redacció, etc, etc, i ens acompanya l'Alba ara. Hola, Alba.
Hola.
Què t'agrada la ràdio?
Sí.
Tu et vols dedicar a això o no?
No.
No, eh? És avorrit, a vegades és avorrida la ràdio. Però perquè sigui menys avorrida, avui farem una cosa especial. Com li diries a tota la gent que ens està escoltant ara mateix que anem a publicitat?
No sé.
I els anem a publicitat.
Anem a publicitat.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Pràcticament 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme, la neteja, que són les qüestions que més preocupen els barcelonins segons el mateix baròmetre de l'Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans. Avui proposem als partits que ens acompanyen i que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, la seguretat. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a Jordi Martí, ell és regidor de Junts i número 3 de la llista Tries per Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
I també ens hi acompanya Ivan Pera, secretari d'Organització del PSC de Ciutat Vella i conseller nacional del PSC, actualment també cap de gabinet de la 5a tinença d'alcaldia, responsable de Seguretat i Prevenció. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Jo crec, primer us ho enfoco molt en genèric i després entrarem en qüestions més puntuals, eh? Però així en ampli, Barcelona, Jordi, és una ciutat poc segura?
Barcelona en aquests moments és una ciutat poc segura. Això no vol dir que sigui una ciutat de les pitjors del món en quant a seguretat, ni molt menys, però és una ciutat insegura que hauria de ser una ciutat amb molta més seguretat. O sigui, hauríem d'estar en uns nivells molt més positius, tant pel que fa a la percepció, que és una cosa, la percepció de la gent, com pel que fa a les dades. A les dades reals, estadístiques, oficials. Estem malament amb les dues coses.
Ivan.
Jo discreparé perquè nosaltres creiem que Barcelona és una ciutat raonablement segura. Evidentment, té reptes de seguretat importants, té reptes com la multireincidència, reptes com el narcotràfic, reptes com les ocupacions. Té un repte que no és de seguretat, per formar part d'això, i el regidor, em sembla que estem totalment d'acord, que és la convivència. Però, si la poses també en el context de les grans capitals del món, perquè Barcelona és una capital del món, home, és de les més segures que hi ha comparat amb altres. Ara bé, sí que és veritat que hi ha una contradicció, en tot això tenim un fet contradictori, que és que tenim un índex prou significatiu i important de gent que percep que Barcelona no és segura. Quan a la gent li preguntes quin és el principal problema teu, no surt la seguretat. Quan preguntes quin és el principal problema de la ciutat, surt la seguretat. I, per tant, això és una realitat que hem d'abordar perquè la percepció de la seguretat també ajuda a construir seguretat. I, per tant, és una percepció, evidentment, que no ens agrada i que hem d'abordar.
Després ja entrarem en això, en aquesta percepció de la seguretat. Abans, però, fa unes quantes setmanes parlàvem també en un debat polític com aquest de turisme. A més turisme, més delictes de robatoris i furts. Per tant, si això és així, que no ho sé, cal controlar més zones com Ciutat Vella, per exemple?
Home, està més que demostrat, no aquí, sinó allà on hi ha grans concentracions de turistes que hi ha un increment a la incidència de fets delictius, especialment furts, però també darrerament, i això preocupa les autoritats, com després ens pot comentar l'Ivan, robatoris i robatoris amb violència. Especialment furs. Hi ha gent, persones i grups organitzats especialitzats en abordar els turistes. Què va passar durant la pandèmia, per exemple? Dic per acreditar aquestes dades, no? Doncs va desaparèixer el turisme i van baixar en picat els fets delictius, especialment aquells relacionats amb els furs i amb la petita delinqüència. Torna el turisme de manera en massa, pràcticament podríem dir que ara ja Barcelona està com abans del 19, i torna a aparèixer la delinqüència organitzada i torna a aparèixer el fur. Estem pendents de conèixer les dades de delinqüència del primer trimestre del 2023. Les autoritats, tant govern municipal com de la Generalitat, encara no les han donat. Però sí que tenim les dades del Ministeri de l'Interior del 2022, de tancament del 22 respecte al tancament del 21, i l'augment ha estat del 32%. Per tant, les xifres de fets delictius estan pujant de manera continuada des dels últims, pràcticament des que vam acabar amb la pandèmia. Per tant, aquestes xifres que vol donar el govern municipal en forma de tranquil·litzador, de tranquil·litzar-nos de que les coses estan controlades, si donguessin les dades que ja té les autoritats policials i d'interior, les tenen, les donguessin i les fessin públiques, veuríem com en aquests moments la delinqüència continua pujant respecte al primer trimestre de l'any passat.
Deixa'm dir, Jordi, i de seguida continua si no estàs d'acord amb aquestes dades, però com que hi feia referència a les dades, segons dades de la darrera Junta de Seguretat Local, els robatoris i furs al carrer, que són una de les principals preocupacions de seguretat per barcelonins i visitants, s'han vist reduïts aquest darrer any, i em refereixo al 22, en un 14,6% respecte al 2019. El 2022 es van denunciar un total d'11.188 robatoris amb violència a la via pública i es van detenir 1.763 persones, això el 19. Doncs bé, el 22 hi ha 1.440 arrestats a Barcelona. Pel que fa específicament als furs, que suposen la meitat de tots els fets delictius que es donen a Barcelona, han baixat, segons aquestes dades, repeteixo, de la Junta de Seguretat Local, la darrera que s'ha fet, han baixat els furs a Barcelona un 26,6%.
Les dades dels furs són aquestes, però quan es donen dades de delinqüència, de fets delictius, s'han de donar en global i després per tipus delictius. Però en global, considerant les delictes que més augmenten, que són els d'agressions sexuals, els relacionats amb les drogues i altre tipus de delictes relacionats amb l'ús d'armes blanques, si tu sumes tots els tipus delictius que hi ha a Barcelona, tots ells considerats globalment, l'augment és del 30% respecte a l'any anterior. Si només agafes els furs, hi ha una disminució del 14%. Per tant, les xifres i les estadístiques s'han de donar ben explicades i en conjunt.
Precisament per això, Les xifres i les estadístiques s'han de donar ben donades. S'estan comparant amb el 2019 perquè pel mig hi ha hagut una pandèmia. La ciutat es va parar i la ciutat ha tornat a arrencar. Evidentment, del 2021 envers el 2020 o 2022 així, evidentment les xifres creixen perquè la ciutat ha tornat a arrencar i ha tornat a ser un referent mundial de gent que ve aquí, evidentment. Però el nostre objectiu sempre era no arribar al 2019. Perquè era un any especialment que és el que no volíem, és l'escenari que no volíem. I de moment estem contenint aquella situació, per tant, estem sota aquella situació. Evidentment, és a dir, els furs han baixat, els robatoris han baixat, però sí que hi ha dos delictes, com ha dit el regidor, que es disparen i que són preocupants i que hi estem molt a sobre. Tot el tema de narcotràfic i tot el tema de violències masclistes. I aquí sí que hi posem molt, molt, molt tota l'atenció. Hi ha una cosa que sí que voldria dir, i que ho dic perquè per poder centralitzar el debat, És a dir, la ciutat és la ciutat, però els temes de seguretat de la ciutat són competència dels Mossos d'Esquadra, els temes de seguretat ciutadana. I, per tant, això no vol dir que no ens incumbeixi. Quan lideres una ciutat, ho lideres tot. Lideres el que et competeix i el que t'incumbeix. Però, diguéssim que en aquest sentit, la feina que hem fet, hem tingut molta cura de fer, i em sembla que aquí també hem tingut el suport dels partits de l'oposició, com JxCat, de que la cura, tenir cura d'aquesta coordinació amb els Mossos, d'aquest bon tracte amb els Mossos, perquè són les dues cares de la mateixa moneda. És a dir, sense ells, ni aquesta ciutat, ni qualsevol ciutat de Catalunya pot fer res, perquè és la policia integral de Catalunya. I, per tant, aquí ho hem treballat molt, 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 hem tingut molt aquesta cura de treballar amb els Mossos. I amb el tema de les violències masclistes, evidentment, és una xacra contra la que estem lluitant, i sempre hem dit que nosaltres volem erradicar la violència de la ciutat, tant sigui a les carres com sigui la de portes de dins a casa. Hem obert centres d'atenció a les víctimes, ho hem obert a nou barris, ho estem obrint a les Rambles. És a dir, davant els reptes que tenim de seguretat, estem posant tots els recursos sobre la taula per poder abordar-los.
Jordi, pregunto una mica també pel que deia l'Ivan, perquè una dada preocupant, i ens ho deia ella, és el creixement d'aquest tipus de delictes, de les violències sexuals, que durant el 2022 van suposar un increment del 27%. És una barbaritat.
Bueno, ja ho deia l'Ivan, això ens preocupa a tots, sense fer partidisme ni fer electoralisme. Jo crec que no té sentit. Són xifres esfraïdores. Mm. Per tant, amb independència d'on passin i a quina ciutat o a quin país o a quin moment passin, són per la tipologia del mateix delicte. Evidentment que tots els delictes són negatius, són preocupants, però especialment els que tenen a veure amb la llibertat sexual. Que hi hagi a la vora d'aquest 30% de creixement de delictes d'agressions sexuals vol dir que tenim un problema com a societat. Més enllà de la resposta que és obligada i que s'ha de millorar de les administracions públiques competents i dels cossos policials en especial. Però tenim un problema com a societat. I, per tant, hem d'actuar policialment i judicialment amb tota contundència, però també s'ha de fer altra feina, de prevenció, de sensibilització, d'educació. Aquí tenim molta feina a les escoles, als instituts, a les entitats. Jo crec que això és una croada general de la societat contra un tipus de delinqüència inadmissible. Totes són inadmissibles, però aquesta especialment.
El regidor deia molt bé, és a dir, hem de fer una croada, i això em porta una cosa que també hi estem d'acord, el tema de que construir seguretat, fer polítiques de seguretat, no només són policials. Són policials, però són altres coses, com deia molt bé, la prevenció, l'educació, el tema de l'urbanisme, amb tot el tema dels itineraris segurs que s'estan fent. És a dir, construir seguretat requereix d'una visió àmplia, d'una visió integral, i que no només és policial, en la base, evidentment, policial.
Deixem que us pregunti també què cal fer amb els famosos narcopisos de la zona, sobretot del Raval, la que els veïns demanen per activa i per passiva, porten anys demanant-ho que s'hi faci alguna cosa per la delinqüència que genera tot plegat, no? Ara últimament se'n parla menys, allò semblen brots a vegades, que a vegades...
S'està actuant molt amb Mossos i aquí sí que hi ha una acció policial pura i dura, com ha de ser, amb Mossos i Guàrdia Urbana, també amb Policia Nacional... i, per tant, i amb tota la judicatura. Hem treballat molt també la complicitat, tenir la complicitat amb la Fiscalia i la Judicatura, perquè són claus, són elements claus per poder resoldre alguns problemes anant al fons de les coses. El Raval Sud, evidentment, allà hi ha una situació que és totalment que no volem, de que no pot ser... allà no hi tenim... En el seu moment, el Consell d'Interior va dir que allà hi tenim un problema de convivència. No és un problema de convivència, és un problema de seguretat, i per tant requereix una acció policial, i en allà sí que hem demanat tenir més presència de Mossos, a tota la ciutat, però en especialment al Raval Sud, més Mossos.
Jordi.
Doncs... és una situació insostenible, i la veritat és que s'ha de reconèixer que hi ha una actuació policial ferma i contundent i continuada els últims temps, això ho hem de reconèixer, però no és suficient, perquè les dades són les que són, i per cada narcopis que es tanca, doncs, se n'obre un altre. Què vol dir això? Doncs que no estem fent prou bé tot allò que hauríem de fer, i per tant s'ha d'intensificar la lluita policial sense treva, amb tota contundència, per expulsar de la nostra ciutat aquest tipus de delinqüència, que no és una delinqüència, diguem-ne, puntual, que afecta unes persones que són malalts perquè són consumidors. No, això afecta a tot el barri, perquè la gent que es dedica a vendre droga, no solament ven droga, sinó que el que fa és, diguem-ne, foragitar, amenaçar i foragitar els veïns. Al final, allò es converteix en una situació, en una ciutat sense llei. No solament per la venda de drogues, sinó pel conjunt d'activitats il·legals que diguem-ne, es giren al voltant d'aquesta activitat il·lícita. Per tant, des de les administracions, des dels governs de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, i amb els forces policials, s'ha de fer una guerra sense treva per expulsar-los. I això vol dir cada dia... El problema és que a vegades traslladem els problemes, eh? Això també ho hem de tenir presents, que quan tu a uns carteristes els expulses al metro, com vam fer el govern de l'alcalde Trias, que al cap de dos anys i mig d'insistència de persecució dels carteristes al metro amb patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, que per cert ara no es fa, vam aconseguir expulsar de la ciutat les bandes organitzades de carteristes del metro, allò es va fer perquè cada dia hi ha una lluita sense treva contra aquesta gent. Doncs, de la mateixa manera que es va fer, són dos tipus de delictius diferents, evidentment, amb gravetat diferent, però el que s'ha de fer és insistir cada dia fins que vegin que l'assetjament de la llei contra aquesta gent no té escletxes. I, per tant, s'ha de continuar i s'ha d'insistir molt més. Acabo. Tenim un problema que té moltes visions i molts angles, però que té uns orígens d'una certa relaxació, no dic aquest mandat, l'anterior mandat municipal va haver una relaxació per part del govern de l'Ajuntament de Barcelona, de la senyora Colau, l'anterior mandat, no aquest, repeteixo, i d'aquelles pluges, d'aquells fangs tenim el que tenim. Quan es relaxes la lluita contra el delicte, i delictes tan greus com aquests, tens mala peça al taler. I, per tant, ara estem intentant recuperar allò que es va fer malament, molt malament, a l'anterior mandat.
Quan deixes de pressionar, la ciutat se t'escapa, és veritat. I nosaltres, per això, des del primer dia del mandat, en els socis els li van posar molt clar que nosaltres anàvem a pressionar, com es va demostrar amb el tema dels Top Manta, per exemple. Hi ha una cosa en relació al tema de les drogues. Estem parlant d'un fet concret, que és el narcotràfic. Però hi ha una cosa que nosaltres estem molt en contra, que el Jaume Collboni està molt en contra, que l'Albert Batlle està molt en contra, i ho ha dit. No volem que Barcelona sigui la capital de les drogues d'Europa. No volem que això sigui Amsterdam. I això em sembla que ho podem compartir. És a dir, aquesta cultura de la droga, de la frivolitat, de que no passa res, acaba comportant tot això i acaba comportant aquest tipus de delictes. Nosaltres, i amb això amb els socis de Barcelona en Comú, diguéssim que tenim visions diferents, però nosaltres tenim les idees molt clares. El tema dels canàbics, per exemple. Nosaltres volem tancar tots els canàbics. És a dir, no és el model que volem per Barcelona. Com no és el model que volem per Barcelona, els bicitaxis, i els vam tancar. Doncs estem fent el mateix. Per sort, hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la l'ordenança que havia generat l'Ajuntament per poder, això no ha passat mandat, per poder donar sortida als canàbics. Aquesta ordenança ha quedat anul·lada, per tant, s'ha d'aplicar la llei, que la llei vol dir que en els canàbics no s'hi pot fumar, no s'hi pot distribuir, només es pot anar a parlar o veure pel·lícules de cànnabis. I, per tant, farem complir la llei, perquè és la manera que tenim de tancar i de que Barcelona no sigui... És a dir, com a valor de ciutat, no són els valors que volem per la ciutat. I, per tant, hi tenim una creuada, l'Albert Batlle té una creuada molt clara, el Jaume Collboni també, perquè tancant per aquí canàbics i grow shops, també estem afectant sobre tota l'altra dimensió, que ja és més de delicte.
Ens queden gairebé 3 minuts. Parlo molt ràpid perquè vull aprofitar perquè vosaltres podeu parlar més temps. Ens ho deia abans l'Ivan també. Tot i això, la percepció d'inseguretat de la ciutadania segueix sent elevada i molt present segons els darrers baròmetres, dèiem, del mateix Ajuntament de Barcelona. Després de la darrera Junta de Seguretat de la mateixa alcaldessa de Barcelona va apuntar que aquestes dades apel·len a treballar la percepció amb temes que sovint no són tant de seguretat com de convivència i malestar social. No sé si esteu d'acord o no.
Bueno, evidentment tenim 2 fenòmens que s'interrelacionen, però que són diferents en quant a naturalesa, que és l'incivisme, per una banda, i la delinqüència, per l'altra. Són 2 coses diferents, 2 fenòmens diferents, però que de vegades tenen a veure uns amb els altres, i que a vegades uns porten els altres. Tenim les dades que no cal sortir de les dades. La inseguretat és el primer problema per la ciutadania de Barcelona. Totes les enquestes municipals de l'any 2016 estableixen que la inseguretat és el primer problema en aquests moments pel 24% dels barcelonins.
Tot i que des del 2019 ha baixat.
Sí, sí, però sempre estem entre el 20 i el 29%, que Déu-n'hi-do. Ara el 24%. Segona, l'enquesta de victimització, l'última, que és el desembre de l'any passat, de Barcelona, feta per l'Ajuntament de Barcelona, estableix que un de cada 4 barcelonins ha estat objecte l'any anterior, un de cada 4, el 25%, d'un fet delictiu, menor o major. Mm. Un de cada 4. I a llocs com Ciutat Vella, el 33%, vol dir un de cada 3 veïns de Ciutat Vella, al llarg de l'any és objecte d'un fet il·lícit. Després parlem d'incivisme. Parlem d'incivisme, evidentment és un altre fenomen. Tenim problemes greus en alguns llocs, no a tota la ciutat, en alguns llocs d'incivisme greu. Això, molts veïns, només cal anar a tots els consells de barri de la ciutat per veure de què es queixen els veïns, i l'incivisme, i la Guàrdia Urbana, quan no pot atendre totes les trucades que rep per motius d'incivisme, s'assenyala que hi ha una sobreutilització potser d'aquests serveis de la Guàrdia Urbana quan hi ha incivisme, però és que la veritat és que hi ha llocs on s'ha cronificat. Són dues problemàtiques diferents, però que les dues existeixen.
Ivan.
Sí, en el cas concret Ciutat Vella ens ocupa, i per això nosaltres proposem que l'Albert Batlle sigui el proper regidor de Ciutat Vella i puguem aquí ajuntar un abordatge integral a la Ciutat Vella des de la seguretat, la convivència i el civisme. El tema de la convivència i el civisme requereix d'un plantejament a fons i de si fa falta veure les noves, és a dir, tocar, debatre sobre l'ordenança i ajustar l'ordenança a les necessitats de la ciutat, perquè ha de ser una ciutat d'ordre, una ciutat endreçada i una ciutat d'oportunitats.
Jordi Martí, regidor de Junts per Catalunya, número 3 de la llista Tries per Barcelona, Ivan Pera, secretari d'organització del PSC Ciutat Vella i conseller nacional del PSC, actualment cap de gabinet de la 5a tinença d'alcaldia, responsable, com dèiem, de seguretat
ti, Prevenció. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar a la caravana avui en aquest debat. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Moltes gràcies i bon dia.